Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. La setmana que tanquem ha vingut marcada pel ple maratonià del passat dilluns a l'Ajuntament de Falset. Les obres del castell, del carrer de dalt i, novament, la llicència d'activitats del Teatre L'Artesana han centrat les discrepàncies entre l'equip de govern i l'oposició. Us ho explicarem avui. I també conversarem amb membres de la Comissió Ciutadana Falset Decideix, que es proposen la celebració d'una consulta sobiranista a Falset el proper 20 de juny. De les seves motivacions, els objectius i dels passos a seguir fins a la data de la votació en parlarem tot seguit. Serà després del repàs a la resta de titulars de la setmana. Comencem! L'Associació Montsant, Famílies amb Disminuïts i el Taller del Priorat seran subvencionades pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. Rebran, respectivament, 160.000 i 113.000 euros per al desenvolupament de programes socials. Importadors i prescriptors japonesos del sector vinícola han visitat aquests dies cellers de les denominacions d'origen Montsant i Priorat, una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus perquè les DOs de la demarcació es facin un nom al país asiàtic. Joan Giné Masdeu presenta avui a Falset la seva primera novel·la, El genet nu, obra guardonada amb el 20è Premi Ciutat de Tarragona, Pini Soler. El 20 de juny és la data que s'ha fixat per celebrar una consulta sobre la independència de Catalunya a Falset, una consulta que, com en altres poblacions on ha tingut lloc, ha nascut de la iniciativa de la societat civil. Falset Decideix, que es constituïa formalment el divendres 7 de maig, us ho explicàvem la setmana passada, serà la comissió encarregada d'organitzar-la al nostre municipi. Avui contem amb alguns dels seus membres. Ana Viarnau, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Oteues, bon dia.
Bon dia.
I Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Després de que s'hagin celebrat consultes independentistes a 9 municipis del Priorat, es pot dir que a Falset arriba una mica massa tard aquesta consulta?
Jo crec que ha sortit de la... Bueno, tard no, però mos hem d'afanyar. Som de l'última tongada que hi ha. Després de la nostra del 20 de juny ja hi ha Barcelona i se preveu que ha de ser molt massificada. Nosaltres, bueno, vam sortir arran del 25 d'abril que la meitat de pobles del Priorat se van presentar. Llavors, clar, vam dir que la capital hauria d'estar també representada. Per això anem al 20 de juny.
Dèieu ara vosaltres que la data és el 20 de juny. Falta relativament poc. Com us esteu organitzant?
Home, ara ja tenim el que són les comissions organitzades, la gent està ubicada i a partir d'aquí doncs, cada comissió treballa pel seu compte, ens reunim els que som els caps entre cometes i concretem l'acció conjunta per tirar endavant això. I ens falta, bueno, hem de fer una crida de voluntaris per poder accelerar el procés i poder arribar en condicions el 20 de juny.
Quan dèieu que les comissions ja estaven d'alguna manera formades, a quines comissions us referiu? És a dir, hi ha hagut una divisió del treball, perquè ens entenguem?
Sí, bueno, a part del que és el voluntariat, hi ha d'haver una estructura en la qual doncs hi hagi un grup que sigui el que porti una mica la coordinació de tot aquest voluntariat. Llavors doncs, hi ha dos, com aquell que diu, coordinadors, hi ha un tesorer, hi ha un secretari i llavors hi ha, el que deia ell, cada dos representants de les quatre comissions. Una és la de campanya, l'altra és l'econòmica, l'altra és
la informàtica
i
la de comunicació.
I comunicació i premsa. O sigui, aquest és un grup aproximat doncs, de 8-9 persones, 10, que són els que teòricament doncs, bueno, coordinen més en profunditat doncs, totes les accions de totes les altres comissions.
Seguiu una mica les directrius que marca la coordinadora per al referèndum. En un municipi com Falset, quins recursos són necessaris per dur a terme un muntatge d'aquest tipus? Em refereixo a recursos humans i també a recursos econòmics.
A veure, els de la coordinadora te donen una aproximació màxima de voluntaris, perquè evidentment a cap poble que s'ha fet és impossible, perquè aquí que ens tocaria una 50ena o 80ena de voluntaris, va ser, mínim, per començar
sí,
a muntar.
Bueno. Posa.
De fet, depèn de cadascuna de les poblacions. És a dir,
sí.
Ells ja marquen, no sé, el que em va xocar més va ser la Vila Llalta, que necessitaven una persona.
Sí,
respon,
i
us he posat un exemple.
Sí, sí.
Llavors, clar, aquí la gent que per poder tirar endavant això, entre 40 i 50 persones aniríem doncs molt més tranquils. Clar, per això és el que ha dit ell abans, l'Àlec, doncs deia, bueno, mirar que hi hagi gent doncs, que s'apunti. Avui comença l'assumpte de la comissió de campanya de repartir d'un díptic en el qual doncs, dona una mica la benvinguda a la gent amb aquesta mena de referèndum, aquesta mena de consulta, i aleshores a partir d'aquí doncs, bueno, doncs, hi ha una sèrie de punts amb aquest díptic que valdria la pena doncs, que la gent reflexionés i doncs, donés un cop de mà. Perquè última hora és una comissió de gent naturalment doncs, de tot el poble que ha de tirar endavant això.
I recursos econòmics, perquè fins ara només em dèieu com si haguéssim els recursos humans que us faran falta per dur a terme aquesta consulta.
A veure, de recursos econòmics n'hi fan falta, però bàsicament el que necessitem és voluntaris, però és que els voluntaris el que han de tindre molt clar és que és una cosa que és un treball gratuït, vull dir, és una cosa que surt del poble i és per al poble. El que no pot ser és que tu vulguis un treball remunerat. És a dir, si se necessita quedar un dissabte, tothom tenim coses que fer un dissabte, però hem de ser conscients que la cosa és el 20 de juny, que es necessiten molts voluntaris i contra més siguem, més descansats podem anar. Sí que és veritat que a nivell econòmic se necessita per fer... Doncs clar, ara estem... Bueno, avui es començaran a vendre i veureu pel carrer xapes, també veureu pancartes la setmana que ve, veureu samarretes... Clar, tot això necessita un finançament que ara partim de zero, vull dir, hem aportat diners, els de la coordinadora, i ara posarem... Aquesta tarda s'està començant a fer les guardioles a establiments, a bars i a el que sigui possible per a tirar en marxa tot això, perquè clar, les samarretes tenen un preu i evidentment surt primer de les nostres butxaques, però clar, el que no pot ser és que tots, vull dir, tots gastem uns diners... que després, clar, t'hauries de quedar benefici zero, però vull dir, si haguéssim perdre el que sigui, doncs, bueno, mala pata, perquè és una cosa que montem nosaltres. Però el que es tracta és de dir, doncs, venga, som-hi, i sobretot, a part, més que la qüestió econòmica, la qüestió humana és el que necessitem més.
Heu buscat ja el suport d'entitats a banda del centre d'estudis, que és el que empara una mica legalment la comissió?
Sí, bé, en principi és el que es necessitava inicialment, tindre una entitat com a referència per poder, doncs, tirar i en aquest cas doncs, començar des de zero, com han dit abans. I aquesta setmana vaig a la reunió que hi haurà de la Junta de la Coordinadora, se començaran a parlar doncs, amb els, teòricament, doncs, bueno, doncs, entitats del poble, grups polítics, és a dir, més que res, demanar suport de la manera que es pugui dins de la legalitat, perquè ja sabem que naturalment les institucions públiques no poden donar un suport explícit amb aquesta consulta. I aleshores, bueno, doncs és, a partir d'aquesta setmana, és clar, pensem que això se comença i s'acabarà el 20 de juny i ja s'haurà acabat, per tant, és una cosa una mica efímera i interessa treballar de fons perquè doncs, això es pugui el dia 20 doncs, bueno, realitzar.
Jo voldria afegir una cosa. La importància de que a veure, a nivell econòmic, que abans m'he deixat, és que tu puguis fer la màxima difusió possible. Per què? Per un motiu molt bàsic. Pensem que la mitjana que va haver de participació al Priorat va ser de les més altes de Catalunya. Clar, hi ha un problema, que si ho fem a Falset, hem de fer que mantenir aquesta mitjana. Vull dir, si el Priorat, tots els nostres companys d'altres pobles han abocat un esforç, bueno, 100%, perquè conec molts que han estat coordinadores d'altres pobles, i ha sigut brutal el que ho han currat, nosaltres també ho hem de fer igual per mantenir aquesta bona mitjana, ja que Priorat per primera vegada o per una de les primeres vegades està sortint al mapa de Catalunya com que la gent aquí és gent de poble i està treballant i se'l té en compte. I clar, si ara som 3.000 habitants, el que hem de mantenir és mantenir la mitjana que s'ha fet i si podem aportar una mica més perquè pugi aquesta mitjana, perquè hem de recordar que aquesta cosa de les consultes és acumulatiu. És a dir, quan acabi el procés de que tots els pobles votin, tota la participació sumarà i serà a nivell de Catalunya. Clar, per això es necessita la màxima difusió que puguem fer i que vingui la mateixa o més gent a participar el 20 de juny, perquè el que es tracta, el que ens comptarà a nosaltres és la participació, no quin benefici econòmic treguem.
Parlaves ara també del tema de la participació, és a dir, un dels objectius, suposo, de la comissió és fomentar al màxim la participació. Què teniu previst?
Pancartes electorals, repartir de pamfletos per les cases, organitzar concerts per donar difusió d'això i, bueno, hem de treballar per veure si pot trobar més iniciatives en aquest, per poder fomentar la participació.
Aquestes consultes, recordem que no són vinculants. Hi ha gent que pensa que per aquest motiu no serveixen absolutament de res. Què teniu a dir a això?
Home, aviam, potser és la consulta més sana, per la senzilla raó de que, com que doncs se diu això, que en principi doncs no té cap validesa oficial, per entendre'ns, però té una validesa de les persones. En aquest cas, hi ha un objectiu, que algunes vegades hem comentat, 99,99% de participació, això és impossible, però s'ha d'aconseguir, i això només se pot aconseguir de que la gent sigui conscient de que és un acte, bueno, doncs, ciutadà, és un acte totalment democràtic. Nosaltres no estem ni pel sí, ni pel no, ni pel blanc. El que és la comissió organitzadora, la coordinadora de l'assemblea, o sigui, la que va sortir de l'assemblea passada, és i sempre ha estat amb una finalitat només d'organització de la consulta. En absolut, ni a favor del sí, ni a favor del no, ni a favor del blanc. I això és el que fa una mica diferència d'altres consultes o altres d'allò. La gent va perquè té ganes, perquè ho sent, perquè vol, doncs, bueno, participar. Recordem que això és a partir dels 16 anys que poden participar en aquesta consulta i no deix de ser, doncs, una mica atractiu per la gent, doncs, de que, doncs, els falten uns quants anys encara perquè oficialment puguin decidir o que en aquest cas la seva opinió sigui valorada.
Vistes, bueno, una vegada que afegir, dic que el que defensem és bàsicament el dret a decidir, perquè el que veiem, la gent que ens hem ficat en això i el que volem que vegi el poble és que sí que és vinculant, perquè estem defensant un dret que se'ns nega entre cometes, perquè Catalunya no té la plenitud per decidir una cosa que beneficia no només a Catalunya sinó al resto de l'Estat, perquè cada cop que Catalunya vol tirar endavant un projecte sempre ha de passar pel Madrid i al final qui acaba decidint és Madrid, i per això mateix Catalunya s'ha de plantar i ho ha de fer el poble, ja que no ens ho farà ningú, el poble de Catalunya ha de defensar el dret a decidir, simplement això, ni sí ni no, ni en blanc per la independència, sinó simplement defensar el dret a decidir.
També hi ha gent que opina que, també pel mateix fet de que no siguin consultes vinculants, els resultats que se'n deriven tampoc es poden considerar del tot representatius de la societat catalana.
Home, però també hem de mirar que si és una cosa que munta el poble i està sortint uns nivells de participació superiors als que va haver moltes vegades a lo de l'Estatut de Catalunya, personalment jo m'ho plantejaria.
Ho dic en el sentit que hi ha gent que diu, bueno, aquí només van a votar els que voten pel sí. Aquí només ho organitza els que estan a favor del sí. Ho dic en aquest sentit.
Jo crec que el que valida aquest referèndum és que també hi ha gent que vota que no. Vull dir, hi ha gent, vots en blanc i també hi ha vots nuls. Vull dir, si això no és vinculant, és una cosa totalment democràtica. Vull dir, és una sèrie de persones d'un poble que tenen diferències, si vols, tendències polítiques, diferències, moviments associatius, diferents maneres de pensar, bàsicament, que s'agrupen per portar un procés totalment democràtic, sense cap ànim de lucre ni de res. Vull dir, és per dir, hi ha una pregunta que serà que si està d'acord amb la independència de la nació catalana i pots respondre tres coses. Si no, o en blanc. És que més democràtic que això...
Bueno, no ho deia en el sentit de que fos o no democràtic, sinó en el fet que fos una mica representatiu, que és el que hi ha gent que s'acaba...
Jo suposo que les lectures que fem ara són lectures de que nosaltres l'única cosa que testimoniem és de que la gent pugui tindre una opinió referent a una pregunta que se'ls planteja i que això sigui un exemple per fer altres coses similars amb això, no? Encabat, clar que ens sortiran de conseqüències. Clar que amb algú aprofitarà si surts que sí o si surt que no o si surt en blanc. Això és natural. És a dir, cadascú dins de la seva manera de pensar o el seu plantejament polític aprofitarà això en benefici, m'entens, i en detriment dels altres. Però això és inevitable.
Doncs moltes gràcies, Anna, Àlec i Anton per haver vingut avui aquí a Ràdio Falset. Sobretot gràcies per haver explicat una mica com dureu a terme aquesta consulta per al proper 20 de juny i suposo que d'aquí al 20 de juny també ens donarà alguns dies per seguir parlant de tot aquest moviment que esteu activant.
Sí, jo voldria recordar que ara, a partir de la setmana que ve, se començarà a posar taules informatives al mercat de Falset perquè la gent, pues, si té algun dubte, hi haurà persones allí que els hi explicaran i que hi haurà coses. Vull dir que a partir d'ara comença el que diem nosaltres, la precampanya. L'Àlec i jo som els coordinadors de la comissió de campanya, que és a dir que ens ocupem de tot això i vull dir que es faran coses per informar la gent, perquè sobretot podem votar els catalans, però també podem votar, recordem que hi ha una bona part d'immigrants aquí a Falset que també tenen dret a vot i s'ha de treballar molt.
Doncs gràcies, Anna, per aquest apunt final i bé, gràcies a tots per haver vingut.
Vale, salut. Moltes gràcies.
L'empresa pública Traxa serà l'encarregada d'executar les obres de restauració de les muralles, el baluard oest i l'entorn del castell de Falset, un projecte pressupostat en 1,5 milió d'euros que havia estat encarregat prèviament a la societat municipal Falset Serveis i Obres. L'alcalde de Falset, Jesús Torralba, justificava en el ple del dilluns aquest canvi de plans.
Després de veure i mesurar i ponderar quines eren els inconvenients i els avantatges, vam veure que significava sobredimensionar bastant l'empresa en qüestió i, per tant, el que vam fer va ser buscar una alternativa que no representés un dimensionament més elevat de l'empresa municipal i és del que es tracta aquesta proposta. En definitiva, hem buscat alternatives que han cercat altres ajuntaments i vam demanar a través de la subdelegada del govern a Tarragona i després a través del delegat del govern a Barcelona que ens facilités la possibilitat d'utilitzar una empresa estatal com és aquesta com a mitjà propi de l'Ajuntament.
Abans que Traxa dugui a terme les obres, caldrà la signatura d'un conveni entre l'empresa i l'Ajuntament. El grup Independents per Falset va manifestar certs dubtes respecte a aquest conveni. Jaume Domènech demanava un informe jurídic que en recolzés la seva viabilitat.
Nosaltres, davant de tot això, demanem que hi hagi un informe jurídic d'un tercer, del que l'Ajuntament vulgui, de la pròpia Universitat Rovira i Virgili, dels propis serveis jurídics de la Diputació o de la pròpia Generalitat, perquè jo entenc que falta una base jurídica amb què puguem sustentar aquest conveni pel propi Ajuntament. Per la pròpia afectació que entenem que pugui tindre pel propi Ajuntament, no? Perquè aquí hi ha uns deures i unes obligacions i penso que haurien d'estar molt ben reflexats en aquest informe.
El ple també va aprovar inicialment el projecte d'activitats del castell que ha de servir per resoldre les mancances que ara per ara impedeixen l'obertura de l'espai museístic. Amb tot, l'alcalde de Falset va manifestar que podria ser que les obres fossin simultànies a l'obertura parcial del Castell del Vi. I en una situació semblant es troba el Teatre L'Artesana, ho revelava el mateix Torralba.
Hi ha hagut una inspecció, una revisió posterior per part d'una agència de control, entitat de control acreditada pel Departament de Medi Ambient, i hi ha hagut tota una sèrie de diferències, incompliments, segons ell ho indiquen en el seu informe, que intentarem solucionar-les a la major brevetat possible.
L'Ajuntament té 60 dies per solucionar aquestes mancances. Si no ho fes, podria ser que el teatre es tanqués provisionalment. En aquest sentit, i en relació a la polèmica sobre la utilització del teatre, que en el seu moment va ser motiu d'enfrontament, César López, d'Independents per Falset, feia la següent demanda.
Si per aquelles coses s'ha de tancar l'Artesana, que es tanqui per tothom o per ningú, que no torni a passar el mateix que va passar, que per un se va tancar i pels altres no.
Seguim amb un altre dels punts polèmics del ple. Les obres d'arranjament del carrer de Dalt estaran sotmeses a contribucions especials. Concretament, els veïns hauran de fer front al 4,5% de l'import de l'obra, uns 21.000 euros dels prop de 470.000 als que ascendeix la totalitat del projecte. Pels Independents per Falset, que algunes obres suposin contribucions especials i altres no, crea greuges comparatiu entre els veïns. Escoltem Jaume Domènech.
Nosaltres no estem a favor d'aquestes contribucions especials. Això és una obra del pla d'obres, bàsicament, per estar financiada bàsicament amb el pla d'obres amb 300.000 euros. Després hi ha també el programa de la llei de barris i el PAN de la Diputació. Però nosaltres entenem que les obres que sempre s'havien fet amb el pla d'obres, si això es pot canviar, es pot estar de l'actual Ajuntament, no havíem cobrat mai contribucions especials. Amb l'única obra que s'havia cobrat contribucions especials era amb l'enllumenat. D'acord que és el plan Zapatero, i el plan Zapatero diu que ha de ser l'obra íntegra, no hi poden haver contribucions especials, però clar, això crea greuges comparatius amb els barris. Uns per unes obres paguen contribucions especials i les altres no.
Per a Jesús Torralba, alcalde de Falset, el fet que l'obra no pugui ser finançada al 100% els obliga a cobrar contribucions especials, tot i que assegura que s'ha aplicat l'import mínim.
Ja ens agradaria que no tenir d'aplicar cap contribució especial, però això és impossible si efectivament el finançament no és del 100%. Per tant, amb totes les obres que tinguem un finançament del 100%, naturalment no hi haurà contribucions especials. En aquelles obres en les quals el percentatge de finançament no sigui del 100%, valorarem la situació i efectivament doncs mirarem de cobrar el mínim possible, que és exactament el que s'ha aplicat aquí.
A banda de l'aportació de les contribucions especials, el finançament dels 470.000 euros que costarà la remodelació del carrer de Dalt provindrà del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, 300.000 euros, de la Llei de Barris, 95.000, i de la Diputació de Tarragona, 50.000. Finalment, per acabar el repàs al ple de l'Ajuntament de Falset, Jesús Torralba va avançar que a finals de mes, si no hi ha cap inconvenient, s'iniciaran les obres del centre de rehabilitació, que s'ubicarà darrere del CAP. També va dir que un cop aquestes estiguin enllestides, es procedirà a l'ampliació del mateix centre d'atenció primària de Falset. L'Associació Montsant, Famílies amb Disminuïts i el Taller del Priorat són les dues entitats de la comarca subvencionades per Acció Social i Ciutadania per al desenvolupament de programes socials. Rebran, respectivament, 160.000 i 113.000 euros d'aquest departament de la Generalitat. La major part de les subvencions concedides al Camp de Tarragona serviran, com en el cas del Priorat, o bé per al manteniment de llars residències de persones amb discapacitats o per finançar programes ocupacionals o altres activitats. Marta Alegre, directora tècnica del taller del Priorat, ens comentava algunes de les activitats que des del taller duen a terme al llarg de l'any.
Per exemple, gimnàstica, llavors el grup de voluntaris que vol un cop a la setmana va a la piscina coberta de Mora. Hi ha un grup que també aprofita els serveis de la Biblioteca de Falset. També cada mes fem un programa de ràdio, aquí Ràdio Falset, on es tracten els temes d'oficis. I el que llavors es fa és es va veure doncs, l'ofici que es tracta aquest mes i s'intenta que el programa el facin completament ells. També hi ha un grup que fa costura, també es fa educació artística, llavors també es realitza aula, jardineria i totes les activitats que van sorgir, no?, que podem aprofitar, que ens dona l'entorn. I les activitats van canviant doncs, a mida de les necessitats que tenen els nostres usuaris.
En total, el Departament d'Acció Social i Ciutadania destinarà prop d'11 milions d'euros a 19 entitats i associacions que presten aquest tipus de serveis socials al Camp de Tarragona, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior. Importadors i prescriptors japonesos del sector vinícola han visitat aquests dies cellers de les denominacions d'origen Montsant i Priorat i també altres cellers de les DOs de la demarcació. Es tracta d'una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus per incentivar la relació entre els cellers del territori i representants del país asiàtic. Aquest és el tercer any que la Cambra de Reus ha organitzat el que anomenen una missió inversa, amb la novetat que és el primer cop que conviden també importadors. Ens ho comentava Cristina Roda, responsable de Comerç Exterior.
Ja portem 2 anys fent missions inverses. Hem fet missions inverses amb periodistes d'Estats Units, prescriptors d'Estats Units, del Regne Unit i de països escandinaus. Aquest any el que hem fet és portar també importadors. Fins ara només havíem portat prescriptors i ara portem també importadors, d'acord? Llavors la idea és cada any fer un mercat prioritari pels vins, pel sector vinícola i portar importadors i algun prescriptor.
Per als 7 cellers de la nostra comarca que hi han participat, 5 de la DO Copriorat i 2 de la DO Montsant, aquesta missió empresarial els permet contactar directament amb professionals d'un dels mercats emergents en la comercialització de vi. No obstant, encara manca que les denominacions de la demarcació consolidin el seu nom.
Evidentment, Priorat i Montsant ja ho coneixen, poc, però ho coneixen, però potser les altres denominacions d'origen, com Terra Alta, Tarragona i Conca, doncs falta més nocions, no? La idea és donar a conèixer les diferents denominacions d'origen i intentar que els cellers que estiguin inscrits a la missió inversa puguin establir relacions comercials amb alguns dels distribuïdors.
La missió inversa va començar el dimecres al matí al Palau Bofarull de Reus, amb un showroom, una trobada empresarial entre els cellers i aquests importadors. La DO Copriorat ha estat protagonista en un especial que el prestigiós diari Financial Times va dedicar a fer negocis a Catalunya. Sota el titular El vi atrau visitants a una regió antigament en declivi, l'article explica quines són les característiques del territori, el clima i el paisatge que fan que els vins de la DOQ siguin apreciats en els mercats de tot el món. A més, presenta el sector vitivinícola com el motor de la revolució econòmica viscuda al Priorat en els darrers anys i remarca també l'enoturisme com un dels grans revulsius que avui té la comarca. Deixem de banda el vi i canviem radicalment de tema. La telefonia i internet són els sectors que més reclamacions generen per part dels consumidors al Camp de Tarragona. Segons dades facilitades per l'Agència Catalana del Consum, concentren més del 42% de les reclamacions. Darrere d'internet i la telefonia, els aparells d'ús domèstic i el gas i la llum aglutinen el 15 i l'11% de les reclamacions respectivament. Tot i no haver-se produït cap conflicte de consum greu, el context econòmic continua incidint en el comportament dels consumidors pel que fa a l'exercici dels seus drets i produint augments importants en el volum de queixes. Pel que fa al Priorat, prop de la meitat de les reclamacions presentades han comptat amb la mediació del Consell Comarcal. Encetem ara bloc cultural. Avui dissabte, Joan Giné Masdeu presenta a Falset la seva primera novel·la, El genet nu. Després de tres reculls de poemes, l'escriptor debuta en la narrativa amb una obra que ha estat guardonada amb el 20è Premi Ciutat de Tarragona Pini Soler. El genet nu explica la història de Pol Brians, jove brigadista, fill de pare català i mare americana. El protagonista és el primer en travessar l'Ebre en l'ofensiva republicana i l'últim en creuar-lo en el replegament del seu exèrcit després de la derrota. La presentació, com dèiem, serà avui a les 7 del vespre a la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset. Anirà a càrrec del també escriptor Joaquim Biendicho. I seguim parlant de literatura perquè el passat dissabte es va fer entrega dels guardons de la 33a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El Premi Flor Natural a l'obra amorosa va ser per a La fecunditat del fang, de Juliana Ribas. El Viola d'Ori Argent, a l'obra espiritual, va anar a mans de Bafon, per Entre desig i defallences. El Premi Marcel Sentís a la millor narració breu va ser compartit per Àfrica Ragel, per El passejador, i Francesc Guinart, per Nocturn, en Delini major. Els Premis Englantina d'Orn a l'obra sobre la pàtria catalana i el Jaume Ardèvol i Cabré a la millor recerca històrica van quedar deserts. Finalment, en el Premi Montsant, que es dividia en dues categories, infantil i juvenil, va ser en el primer cas per a la falsetana Laura Pi, amb Per un món millor. En la categoria juvenil, el premi va anar a mans de Natàlia Rodés, autora d'Atemorida. I després del repàs als guanyadors dels Jocs Florals, donem pas a la informació esportiva amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu encara al tercer partit abans no baixi el teló de la segona territorial. Els falsetans reben aquest diumenge a 4:45 de la tarda, mitja horeta més aviat de l'habitual, al Duesaigües. Tal com us diem, és un partit totalment intranscendent. Tres jornades abans se baixi el teló de la segona territorial. Un Falset Esportiu que vol borrar el mal resultat i la mala imatge del passat cap de setmana, on, recordem, els falsetans varen perdre per 6-1 al terreny de l'equip del Tarragona. Un mal resultat que vol deixar enrere el Falset Esportiu guanyant demà diumenge, recordem, mitja hora més abans, a 4:45 de la tarda, i el nou Domènec Aragonès front al Duesaigües. Per cert, l'equip del Baix Camp ocupa hores d'ara el penúltim lloc de la taula classificatòria. Parlant de futbol sala, el preder futbol sala encara també és el tercer partit abans no se baixi també al teló del campionat de preferent catalana de futbol sala. L'equip predellenc visita aquesta tarda de dissabte a la pista del Platges de Salou. Un preder futbol sala que continua hores d'ara immers al desè lloc de la classificació en zona de ningú, ni cap opció per poder pujar de categoria ni amb el més mínim perill de poder abandonar, de poder baixar de la preferent catalana. Platges de Salou, preder futbol sala aquesta tarda de dissabte a partir de les 5 de la tarda i al Tarragonès. Un grup més avall a la segona divisió territorial de futbol sala, el Futbol Club Cabassa es va conquerir el primer punt el passat cap de setmana dels play-offs per pujar a la primera territorial. Va conquerir el primer punt empatant a casa front al Finques Legna B de Reus. Un punt però que malauradament no li serveix res al Futbol Club Cabassers, que romana hores d'ara com el farolet vermell amb tan sols un punt en aquell playoff descent. Precisament el Cabassers visita el tren del Catllà a les 6 de la tarda d'avui dissabte. El Catllà, per cert, és el líder, el que té tots els números per poder pujar de categoria aquesta temporada. El Cabassers no es juga res de res. I fins aquí, doncs, els esports a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Ens retrobarem a les 2 del migdia, on parlarem també del torneig de bitlles catalanes organitzat pel Club d'Espertaferro de Reus, on es va exaurir i es va acabar el passat cap de setmana amb equips del Baix Camp i de la nostra comarca, el Priorat. Serà fins a les 2 del migdia, serà fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Com es presentarà el temps, la propera setmana ens ho avança l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat també per la inestabilitat, que en alguns moments ha sigut de bastanta intensitat, en quantitats destacables també d'aigua. La situació, doncs, ha estat canviant, amb temperatures baixes i contínuament, doncs, com dèiem, les precipitacions gairebé han aparegut cada dia. Els dies propers la situació té tendència a millorar, és a dir, la inestabilitat desapareix, i això també comportarà un augment de les temperatures que es situaran a nivells, podem dir, normals ja, donat que aquests dies hem tingut temperatures relativament baixes, més pròpies gairebé de primers d'abril que no doncs, ja de mitjans de maig. La situació doncs, és tendència a millorar, les precipitacions desapareixeran ja completament i entrem en una setmana caracteritzada per una estabilitat completa. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1856, un llamp cau a la catedral de la Santiago de Compostela i causa 3 morts.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. L'actualitat torna a Ràdio Falset a partir del dimarts amb els butlletins. Seguiu escoltant, però, Ràdio Falset. D'aquí a uns moments, l'hora del vermut, amb Jordi Soldevila. Us ha parlat Alfonso Reig. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un bon cap de setmana.